Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
És una de les notícies del cap de setmana a l'Empordà. El casament del germà del fundador de Tesla, Elon Musk, en Kendall Musk, que ha celebrat una festa de noces al jaciment arqueològic d'Empúries. Han corregut molts rumors sobre la llista de convidats que vingueren d'ultramar a celebrar l'enllaç. Que si Barack Obama, que si Will Smith, que si Beyoncé, etc, etc. Però també ha corregut la notícia sobre el malestar d'alguns comerços o veïns de Sant Martí d'Empúries que reclamen explicacions i alguna compensació pel que se suposa que han deixat d'ingressar en un cap de setmana on el nucli de Sant Martí estava completament blindat. Pel que ha transcendit, el procediment és similar al que es fa quan hi ha algun rodatge audiovisual. Per exemple, es tanca el nucli del poble i es compensa els restaurants pel que se suposa que perdran. Ara bé, fins a quin punt és lícit tancar tot un poble, una platja pública o un jaciment arqueològic públic per celebrar-hi un casament privat, sigui qui sigui el ric de torn? Quin és el grau d'usufructe que es pot comprar amb diners o quina és la xifra que fa que aparcar, per exemple, sobre la vorera un dia de la Fira Arrels del Vi comporti una multa de 150 euros a tots els mortals i entre cometes, apropiar-se de tot un poble durant dos dies estigui ben vist. No sabem quants diners ha pagat l'empresari americà, però a mi aquestes coses em fan venir al cap èpoques passades que tenien aquesta banda sonora. Hola mi mare, hola mi tia, bienvenido a Mr. Marshall a les 8 del matí, 2 minuts del dilluns 2 de juliol del 2018.
Supermatí, amb en Miquel 40.
I amb en Martí Seguer, amb el que repassem el temps. Martí, bon dia.
Bon dia, Miquel. Aquest matí s'aixeca amb alguns núvols prims i boires prop de la costa, que anirà marxant quan avanci el dia per deixar-nos el cel serè. Temperatures entre els 16 i els 31 graus. I els propers dies seguim amb ambient càlid i amb jornades molt assolellades.
Doncs de moment tenim 18 graus de temperatura que ja marca el mercuri a l'estudi del Supermatí. I en aquest punt saludem a l'Anna Pujol. Anna, bon dia.
Bon dia, Miquel.
Amb ella repassem els titulars de la jornada. Núria Anglada renuncia a la seva acta de regidora.
L'exalcaldessa deixa l'Ajuntament de la Bisbal de l'Empordà després d'11 anys i havent estat la primera alcaldessa dona del Baix Empordà.
Jordi Colomí serà cap de llista a Torroella per Unitat i Progrés Municipal.
El candidat actual tinent d'alcalde ha estat escollit per unanimitat per presentar-se a les eleccions municipals del proper 2019.
Diferents entitats de Begur s'han unit per crear un front comú sota el lema SOS Costa Brava.
La causa és la nova modificació del POUM que no ha agradat als ecologistes que volen evitar que aquest canvi urbanístic tiri endavant.
Senadors i representants baixempordanesos del PDeCAT a Pals exigeixen a Pedro Sánchez que aturi les llicències d'extracció de corall vermell.
Després que el govern espanyol atorgués 12 llicències per extreure'n, el partit s'ha manifestat en contra, ja que aquesta espècie es troba en perill d'extinció.
Jaume Alonso Cuevillas, que és l'advocat de Carles Puigdemont, ha participat aquest cap de setmana en un esdeveniment de record a l'exconsellera presa Dolors Bassa.
Cuevillas veu amb optimisme l'evolució que està fent la justícia sobre el cas i espera les decisions de la justícia europea.
Les ruïnes d'Empúries, ho explicàvem a la portada, embullit aquest cap de setmana amb el casament del germà de fundador de Tesla, Quim Balmasc.
Entre els 300 convidats a la cerimònia sonaven noms com Barack Obama, Will Smith o Salma Hayek.
Calella de Palafrugell ha celebrat la 26a trobada d'embarcacions tradicionals. Ha estat aquest cap de setmana.
També a Palafrugell s'ha volgut homenatjar els veïns en camps de concentració nazi col·locant cinc llambordes Tolperstein.
I avui entrevistarem el gerent del Consorci de les Vies Verdes, Àngel Planes. I com cada dilluns anirem també a Torroella per parlar de llibres amb la Teresa Calabús de la llibreria El Cucut. Tot això serà al llarg d'aquest supermatí que ara comença. 8 i 4. I la notícia, una de les notícies polítiques d'aquesta setmana. Núria Anglada, regidora de Convergència i Unió i exalcaldessa, deixa l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà després 12 anys a l'Ajuntament i després de ser la primera dona en accedir a l'alcaldia de la capital baix empordanesa. Núria Anglada ha presentat la seva renúncia a l'acte de regidora. És una crònica de Manel Magrinyà. Manel, bon dia.
Bon dia, Miquel. En efecte, la notícia política de la setmana passada a la Bisbal és que Núria Anglada, regidora de CiU i exalcaldessa, deixa l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà.
Quin és el futur polític de Núria Anglada?
Bé, el meu futur polític s'acaba el 2019.
Sí. Ho deixes?
Sí. Ja ho tenia. Ja. La decisió ja estava presa de fa temps. Acabaré, doncs, bueno, perquè em vaig comprometre aquesta legislatura, però després ja no hi torno.
Aquestes paraules corresponen a una entrevista al magazín de Ràdio Bisbal del 3 de juny de 2017. I en elles, Anglada ja manifestava la seva voluntat de no tornar-se a presentar. Un any després, i després d'11 anys a l'Ajuntament i ser la primera dona en accedir a l'alcaldia de la capital de Baix Empordà, Núria Anglada va presentar en el ple d'aquest dimarts la seva renúncia a l'acte de regidora. Núria Anglada, nascuda a la Bisbal d'Empordà el 1968, treballa com a professora de música de secundària al Departament d'Ensenyament de la Generalitat. En l'àmbit associatiu, l'any 1999 va impulsar Joventuts Musicals de la Bisbal, entitat que va presidir fins l'any 2007. El 2003 va formar part de la llista del grup municipal de CiU i l'any 2007 cap de llista. Militant i consellera nacional de la desapareguda Unió Democràtica de Catalunya, va ser regidora de Cultura i primera tinent d'alcalde la legislatura 2007-2011 amb el govern Convergència i Unió Esquerra Republicana de Catalunya. Entre 2011-2015, la llavors Federació de Convergència i Unió i el Partit dels Socialistes de Catalunya van subscriure una moció de censura contra Lluís Sais, d'Esquerra Republicana. I Anglada va ser primera regidora d'Ensenyament i després la primera dona en convertir-se en alcaldessa de la Bisbal entre l'1 d'abril de 2014 i el juny de 2015. A les eleccions de maig de 2015, Lluís Sais va recuperar l'alcaldia, mentre que la trencadissa entre els socis de Convergència i Unió, que la Bisbal es va avançar a la resta del país, va motivar que els dos socis anessin separats a les eleccions i va dividir el vot de la federació amb un resultat desigual. Mentre els exconvergents, amb una nova formació política anomenada Compromís per la Bisbal, van assolir un molt bon resultat entre regidors, Núria Anglada va ser l'única regidora de l'encara oficial CiU, tot i quedar-se a pocs vots del segon escó. Tot i el seu compromís amb la ciutat i la seva innegable capacitat de treball, Anglada el mandat li estava resultant força dur, tant per la mateixa patacada electoral, per la que va passar de ser alcaldessa a única regidora, com per la dificultat de conciliar la tasca municipal amb la laboral i familiar, així com també l'escassa visibilitat de la feina d'un sol regidor. En la mateixa entrevista que hem comentat a l'inici de la crònica, Núria Anglada, ara fa un any, feia una valoració d'aquesta etapa política.
Home, satisfeta, doncs per mi va ser una cosa molt important i em sento orgullosa des del seu moment poder obrir el Mundial, poder iniciar tot un cicle de teatre que no hi havia hagut mai a la Bisbal. Llavors la cosa més trista va ser que això no va poder continuar, no? Perquè m'hem enganxat, doncs, tota una època de crisis i bé, la cosa va quedar aquí, però jo penso que en el seu moment va ser això. Amb l'escola de música jo penso que vaig fer una feina, tot i que, bueno, s'ha quedat així una mica. A veure, quan formes part d'un govern no, ni quan ets alcalde, tu acabes de prendre decisions, no? És un grup en què s'han de consensuar coses, de vegades acabes prenent decisions que potser no són la que tu faries, però bé, jo penso que jo he actuat amb responsabilitat, sempre d'acord amb el que he pensat. Potser això de vegades no s'ha vist amb uns ulls, o bé, accepto que la gent pensi diferent, però jo almenys amb mi estic tranquil·la, que penso que he actuat sempre de forma honesta. Altra cosa que l'altra gent, doncs, opini igual que jo, no? Però jo en aquest sentit estic molt tranquil·la. Vull dir, plego perquè penso que ja s'ha acabat una etapa i de fet les meves mires estan cap a tres costats i bueno, que podria continuar fent, com has comentat abans, no estàs a l'oposició, sí, estic a l'oposició però estic treballant, és feina, et centres més en altres coses i penso que ja he fet el que havia de fer.
A l'Ajuntament la substituirà l'històric Xavier Dilmé, que anava en tercer lloc a la llista de CiU a les municipals del 2015 i que d'aquesta manera tornarà al consistori bisbalenc com a regidor.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Són les 8 del matí, gairebé 10 minuts. David Parreño, bon dia.
Bon dia, Miquel.
Més moviments polítics. Unitat i Progrés Municipal, més conegut com a UPM a Torroella, ha ratificat Jordi Colomí com a cap de llista per les pròximes eleccions municipals del 2019.
Si ho expliquen un comunicat al grup que assegura que els membres han votat per unanimitat l'actual primer tinent d'alcalde de Torroella per tornar a encapçalar la llista d'aquesta formació. A les últimes eleccions, UPM va treure 3 regidors, el mateix Colomí, i juntament amb l'actual segon tinent d'alcalde, Josep Martinoi, i la regidora de Recursos Humans, Roser Font. Tots tres formen part del govern amb Esquerra i l'Est, fruit de la moció de censura a l'anterior govern de Jordi Cordón del PDeCAT.
I de moviments polítics a moviments de terra. Els moviments necessaris per construir en una muntanya. I és que la nova modificació del pont de Begur no agrada a tothom i els ecologistes lluitaran per evitar que aquest canvi urbanístic tira endavant. Diferents entitats del territori s'han unit per crear un front comú sota el lema SOS Costa Brava. El seu objectiu és treballar perquè tots els municipis, per tots els municipis, però ara mateix s'han centrat en la zona de la costa. I per explicar-vos amb una mica més de detall, saludem en Gerard Tascat. Gerard, bon dia.
Bon dia a tothom. El primer projecte que tenen davant és la nova modificació puntual del POUM de Begur i la construcció d'habitatges a la zona de la Cala d'Aigua Freda. Per aquest motiu ja estan estudiant presentar al·legacions de la modificació del POUM que des de 1989 ja tenia previst un creixement. El Front Comú vol lluitar contra la construcció d'uns 400 habitatges a la zona de la Cala d'Aigua Freda, un espai actualment verd i verge que es convertiria en un indret de cases de segona residència unifamiliars. Lídia Chaparro, membre d'Ecologistes en Acció.
Aquest projecte consisteix en construir en 70 hectàrees que estan situades a la Cala d'Aigua Freda, uns 1.400 habitatges si utilitzéssim de mitjana, per exemple, cases de 100 metres quadrats. Però, de fet, el pla permet construir més de 400 habitatges de segona residència, evidentment camps de protecció oficial, i la majoria d'aquestes seran cases unifamiliars, amb jardins...
Una de les altres llicències que permetrà la modificació puntual és la construcció de 3 nous hotels a la zona, sense deixar de banda que es permetrà reformar un quart que hi ha actualment. Amb aquesta nova oferta hotelera s'ampliaria l'efecte crida turística a una zona verge, com s'estipula des d'Ecologistes en Acció. Des de l'entitat han defensat que la zona del projecte de la Cala d'Aigua Freda és superior al municipi de Begur. L'augment d'habitatges també aniria lligat a un increment del trànsit rodat, afectant de manera directa a la flora i a la fauna de la zona. Un problema, però, que no s'ha previst, perquè, segons l'entitat ecologista, no s'ha fet cap estudi d'impacte ambiental ni paisatgístic. Actualment, les entitats ecologistes només s'han centrat en la modificació del POUM de Begur. Tot i això, defensen que el pati de boies que s'instal·la anualment a la Cala d'Aigua Freda genera un impacte ambiental. Temen que amb l'ampliació dels habitatges hi hagi un increment de la demanda de boies i per això destaquen que, si cal treballar, ho faran. Les entitats que s'han unit sota el lema SOS Costa Brava són Salvem el Golfet, Salvem la Pineda d'en Gori, SOS Empordanet i Ecologistes en Acció, entre d'altres.
Doncs, com no pot ser d'una altra manera, us ho anirem explicant en aquest mateix programa. I de la superfície ens capbussem, de la superfície de, diguem-ne, de la zona costera, ens capbussem ara sota l'aigua. I us hem de tornar a parlar una vegada més del corall vermell. Perquè senadors i representants baixempordanesos del PDeCAT van exigir a pals a Pedro Sánchez que aturi les llicències d'extracció de corall vermell perquè adverteixen que va en contra del que detallen els informes científics. Pedro Ruiz, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què més van explicar en aquesta trobada?
En concret, li demanen al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que anul·li les 12 llicències que es van concedir per l'extracció del corall vermell entre Begur i Arenys de Mar. El portaveu del PDeCAT al Senat, Josep Lluís Clarías, va denunciar que aquestes adjudicacions es van fer durant l'aplicació de l'article 155 i va alertar que el corall vermell està en perill d'extinció. D'altra banda, el PDeCAT va expressar que amb la concessió d'aquestes llicències es va vulnerar una moratòria de 10 anys que va consensuar la Generalitat abans del 155. Joan Veguer, senador dels postconvergents per la demarcació de Girona, va registrar una moció a la Cambra Alta on s'insta a l'executiu espanyol a adoptar mesures en aquest sentit i també sol·licita la compareixença de Luis Planas, el ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
I entrem a la... o seguim amb la crònica política. perquè prop de 250 persones s'han reunit aquest cap de setmana a Torroella de Montgrí en un acte de suport a l'exconsellera presa Dolors Bassa, organitzat per la Taula per la Democràcia. A l'esdeveniment hi ha participat Jaume Alonso Cuevillas, que és l'advocat de Carles Puigdemont, Anna Pujol.
Cuevillas ha transmès el seu optimisme sobre l'evolució judicial dels presos i exiliats per la causa independentista. L'advocat i jurista ha destacat la importància de les properes setmanes en les que s'espera que la justícia alemanya, escocesa, belga i suïssa prenguin decisions sobre l'actuació de la justícia espanyola. Juntament amb Cuevillas han participat també a l'esdeveniment la filla de l'empresari Josep Matamala, Neus Matamala, el torroellenc Joan Maragall i Joan Canadell, secretari permanent de l'ANC. Canadell ha insistit en la crisi de democràcia que pateix l'estat espanyol alhora que ha destacat problemes com el deute, les pensions i la corrupció. L'expresident Carles Puigdemont també ha participat a l'acte a través d'un missatge de vídeo en el que ha compartit un record per a Dolors Bassa. L'acte pretenia reunir fons per a l'Associació de Familiars de Presos Polítics i Exiliats.
I després que el passat dijous s'iniciessin les obres de la platja de la Fosca a Palamós, es construirà un nou mur per sustentar la rampa d'accés abans d'arribar a la mateixa roca fosca.
Després que el mur anterior es fes malbé a causa de les pluges primaverals, s'ha optat per construir una paret de rocalla com a mesura provisional. A causa dels temporals, el mur havia quedat esquerdat i descalçat, principalment a causa del desnivell de la sorra. La nova construcció pretén impedir aquestes variacions. Per altra banda, durant les últimes setmanes s'ha aixecat un nou mur a la platja de Setamàrdia, també de manera provisional, després que aquest cedís també a causa de les pluges.
Les 8 del matí i 16 minuts.
Supermatí. De dilluns a divendres de 8 a 9.
El Consell Comarcal i Sorea renoven la pròrroga del Fons contra la Pobresa Energètica. El conveni, per ajudar els col·lectius més vulnerables de la comarca, es va renovar el passat 20 de juny, uns mesos després del seu venciment, per tal de dotar-lo amb 6.000 euros més. Tornem a la Bisbal, Manel Magrinyà.
Hola de nou, Miquel. El conveni per ajudar els col·lectius més vulnerables de la comarca es va renovar el passat dia 30 de juny, uns mesos després del seu venciment, per tal de dotar-lo amb 6.000 euros més. El fons està destinat a les famílies en situació de vulnerabilitat econòmica i en risc d'exclusió social, que no puguin fer front a la factura de l'aigua. La pròrroga del conveni ha estat signada pel president del Consell Comarcal del Baix Empordà, Joan Català, i el director territorial de Sorea, Xavier Ventalló, i tindrà vigència fins al novembre del 2018.
Gràcies, Manel. 8 i 17. Més notícies us anem explicant al llarg d'aquest supermatí d'avui. Els agents rurals han denunciat a Begur un pescador recreatiu subaquàtic per haver capturat i matat una tonyina vermella. Capturar la tonyina amb la pesca recreativa subaquàtica està sempre prohibida, David.
Gràcies a la col·laboració ciutadana, els agents rurals van començar a investigar els fets per enxampar el pescador. Dies més tard el van poder identificar i saber on vivia. Aleshores el van denunciar per haver capturat i matat una tonyina vermella i per haver-ho fet en època de veda en la pesca esportiva i recreativa. Els agents rurals fan serveis de vigilància marítima per fer seguiment de les activitats de pesca marítima recreativa i detectar pràctiques de pesca furtives d'exemplars de la tonyina vermella. Les captures de tonyina vermella en la pesca recreativa amb canya han de ser sempre sense matar-la. És un mètode que es coneix com a captura i solta. Durant la pesca s'han d'adoptar mesures per tornar al mar amb vida les tonyines capturades.
I Quim Balmas, aquesta és la notícia més llegida del cap de setmana. Quim Balmas, el germà del fundador de l'empresa Tesla, ha celebrat el seu casament aquest cap de setmana a Empúries. A la llista de convidats, més d'una cara coneguda, Anna.
L'expresident dels Estats Units Barack Obama, la cantant Beyoncé i actors com Will Smith o Salman Hayek són algunes de les celebritats que s'haurien allotjat aquest cap de setmana a la Costa Brava. La raó, segons han informat diversos mitjans, hauria estat la celebració del casament de Quim Balmas, germà del fundador de l'empresa Tesla, Elon Musk. Segons apuntava el diari La Vanguardia, el nuvi hauria decidit celebrar l'esdeveniment a l'Empordà després d'haver-se'n enamorat en una visita anterior. Els convidats s'haurien allotjat en diversos hotels de l'Empordà com Mas Torrent o l'Hostal Empúries. En el cas de Barack Obama, podria haver triat alguna de les masies exclusives de la regió. La finca privada de Mas Mateu, a Sant Climent de Peralta, a l'Empordanet, podria ser l'escollida per l'expresident nord-americà, afirmaven dissabte alguns mitjans. L'enllaç va tenir lloc el dissabte a les ruïnes grecorromanes d'Empúries i haurien assistit més de 300 convidats. Seria la tercera boda que se celebra al jaciment, que ja s'ha emprat altres vegades per rodar anuncis o pel·lícules. Les ruïnes van tancar el seu accés a les 5 de la tarda per poder començar amb la cerimònia dues hores després.
I a Palafrugell col·locaran 5 llambordes Stolpersedine per un... ja ho diré bé, eh? Aviam, tornem-hi. A Palafrugell col·locaran 5 llambordes Stolperstein per homenatjar els veïns deportats als camps de concentració nazi.
Aquest tipus de llambordins són petits monuments creats per l'artista alemany Günther Demnig a principis dels anys 90 en memòria de víctimes del nazisme. N'hi ha a tot arreu del món. El regidor Albert Ané ha enumerat els deportats palafrugellencs.
Són Francesc Aymeric Frigola, que va ser assassinat el 17 de desembre de 1941 a Mauthausen. Joan Bosch i Mauri, assassinat també el 21 de novembre de 1941 a Mauthausen. Laura Gallard Marquès, de nom de casada Laura Kerowich, que va ser deportada el 1944 però va ser alliberada el 1945. Baldomer Paguina Molà, assassinat el 17 del 12 del 1941 a Mauthausen. I Josep Solana Aupí, deportat el 1940, també a Mauthausen, però alliberat el 1945.
El consistori també farà un projecte pedagògic per posar en valor aquests personatges i explicar l'exili nazi. El 2004 ja es va instal·lar una placa al monòlit de la plaça de la Pau en la memòria de tots els deportats als camps de concentració.
Són les 8 del matí, 21 minuts. Esteu escoltant el Supermatí. Calella de Palafrugell ha acollit aquest cap de setmana la trobada d'embarcacions tradicionals.
Tracta de la 26a edició d'un esdeveniment que omple les aigües palafrugellenques de Vela Llatina i que coincideix un any més amb la festa de Sant Pere, la festa major de Calella. Com és tradició, els vaixells participants han arribat al Port Bo i costejat fins a Cala Pedrosa. Aquest any l'esdeveniment té com a objectiu principal transmetre a la mainada la passió per la navegació i la vela tradicional. Durant el dissabte, l'Associació d'Amics de la Vela Llatina va organitzar un taller on els nens i nenes podien realitzar un model a escala d'una de les embarcacions. La trobada ha girat al voltant de les embarcacions de petita eslora que integren tant el projecte Barca com l'associació Vela i Rems de la Catalunya Nord. Aquest tipus d'embarcacions amb les quals sovint s'ensenya a navegar els més joves van recórrer fa poc el riu Onyar a Girona amb motiu del temps de flors.
I s'han instal·lat passos de vianants LGBT a Platja d'Aro i també a Palafrugell, al Balejide.
Platja d'Aro i Palafrugell es van llevar el 28 de juny amb passos de zebra pintats amb la bandera del col·lectiu LGBTI en motiu de la celebració de l'orgull. Castell Platja d'Aro va decidir sumar-se per primera vegada a aquesta commemoració pintant un dels principals eixos de la població i llegint un manifest reivindicatiu al centre cívic Vicenç Bou, que també ha penjat la bandera al balcó per recordar per què es tracta d'un dia destacat. A Palafrugell també van penjar una bandera al balcó del consistori i els agents joves de la salut també van pintar un pas de vianants davant de la biblioteca per celebrar l'orgull LGBTI.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà, entrevistes amb els seus protagonistes, l'opinió d'experts de cada àmbit i el repàs als titulars de l'actualitat internacional perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9, amb en Miquel 40. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
Les 8 del matí, 23 minuts. Us ho explicàvem la setmana passada, hi haurà una nova via verda entre Torroella i l'Estartit. Tindrà un traçat de 4,5 km i estarà preparada per bicicletes i vianants. La via formarà part del Consorci de les Vies Verdes de Girona.
El Consorci de les Vies Verdes de Girona és l'ens local que gestiona les diverses rutes de les Vies Verdes de Girona. S'encarrega de mantenir i millorar la infraestructura i també promocionar el seu ús. Des de fa 5 anys també gestiona la xarxa Pirinexus, 350 km de ruta pedalable que uneixen les comarques de Girona amb la Catalunya Nord.
Gràcies, David. I a aquesta hora del matí saludem l'Àngel Planes, que és el gerent del Consorci de les Vies Verdes. Senyor Planes, bon dia.
Hola, bon dia.
Aquesta nova ruta que s'ha estrenat i que té 4,5 quilòmetres de llargada, no sé, de totes les que es troben a la nostra comarca, quina, per llargada i per la dimensió de la ruta, quina és la posició que ocuparia?
Bé, en aquest cas estem parlant d'un tram, jo penso, molt necessari a nivell, sobretot, de mobilitat quotidiana. Recordem, doncs, la importància de l'Estartit com a nucli turístic i de Torroella de Montgrí com a població. Per tant, estem parlant d'un tram relativament curt en quilometratge, però que pensem nosaltres que tindrà una funcionalitat molt alta i també a nivell de seguretat. No oblidem que fins que no es posi en marxa aquesta infraestructura, la gent anava o es comunicava a peu o en bicicleta molt sovint entre els dos nuclis de població per la carretera, que és un símptoma de perillositat.
Quan diu mobilitat quotidiana, es refereix a la que no és estrictament recreativa, és a dir, que doncs això, no? Que per feines del dia a dia es puguin anar de Torroella a l'Estartit utilitzant aquesta via.
Correcte, sí, la que fem cada dia nosaltres per anar a treballar o per anar a l'escola o simplement per visitar els nostres parents, amics, coneguts, o fins i tot per anar al mercat.
Escolti, la xarxa d'aquest consorci té gairebé 350 quilòmetres, això són molts quilòmetres. No sé si podem fer un balanç, quina és la utilització, quin és l'ús que se n'està fent de tota aquesta xarxa?
Bé, la xarxa que nosaltres gestionem, efectivament, són aquests 300 i escaig quilòmetres. El que cal és una diferenciació clara entre el que serien pròpiament trams de via verda i trams de ruta ciclable. Com heu dit molt bé al principi, a l'entrada, la ruta Pirinexus, que és el global d'aquests 350 quilòmetres, hi ha una part que és via verda, per tant vol dir segregat del trànsit motoritzat, i l'altra que és una ruta ciclable, és a dir, en trams compartits. Sí que és veritat, i això el Baix Empordà, en teniu molts exemples, de camins comarcals, veïnals, que de trànsit és baix, però compartit. A partir d'aquí, nosaltres estem satisfets de l'ús, dels usos que s'hi fan, sobretot i especialment per això que comentàvem, no? Per aquest ús diari, quotidiani, que fa la gent del territori, ja sigui per lleure, per mobilitat quotidiana, com hem dit, per salut, per esport, i evidentment també hi ha un factor turístic important Pirinexus global com en els trams de Via Verda.
Senyor Planes, m'estava explicant això i em preguntava, l'ús de la bicicleta com a ús estrictament quotidià, no sé si a la comarca del Baix Empordà, no en tinc l'estadística d'utilització, però sí que hi ha iniciatives a les ciutats com a Barcelona o com a Girona mateix amb la girocleta o el bicing de Barcelona o d'altres ciutats. No sé si podria arribar-se a plantejar un escenari en el que el Baix Empordà s'establís allò, un servei de bicicletes a moda de transport públic que fes servir aquesta xarxa. No sé si hi ha alguna idea al respecte.
Bé, en aquest cas nosaltres com a administració pública que ens dediquem al manteniment i gestió i promoció dels traçats, sí que és veritat que un dels nostres objectius és, com comentàvem, el potenciar l'ús de la bicicleta. Però com a organisme públic això, de moment, no ho tenim previst. Però, per contra, sí que ens arriben sovint, o molt sovint ja, iniciatives del sector privat de fer algun tipus de servei com el que comentes, de punts d'estacions de bicicletes entre diferents poblacions, municipis, i no ja dins del mateix municipi, per tal d'afavorir aquesta mobilitat quotidiana entre nuclis de població. Jo crec, això és una opinió molt personal, però crec que no trigarem gaire a veure-ho a nivell de comarques gironines, algun tipus de servei que et permeti agafar una bicicleta, per exemple, a Palamós i deixar-la a Palafrugell. I per tant, sobretot a nivell de mobilitat quotidiana serà un gran repte, però també a nivell turístic, perquè ell voldrà dir que tu no necessites tota la logística i infraestructura de portar la teva bicicleta.
És a dir, deixi'm el titular, Podríem arribar a veure un bicing al Baix Empordà, encara que sigui iniciativa privada, vostè creu?
Sí, jo crec que aquí no trigarem gaire, penso. Evidentment aquí caldrà un esforç del sector públic i sector privat, però el consorci, en la mesura de les nostres possibilitats, sí, ens arriba, evidentment, una proposta seriosa i, evidentment, amb els termes molt, 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 molt clars, jo crec que no trigaran gaire a veure aquesta possibilitat d'estacions de bicing, per dir-ho així, o de girocleta amb el símil de Girona, entre poblacions i no només a la mateixa, al mateix nucli de població.
Escolti, tota aquesta xarxa acaba sent al final un dels atractius turístics que té la nostra zona. Més enllà de l'ús turístic que se'n fa, no sé si l'assignatura pendent potser no seria donar-la a conèixer més entre la gent de la zona, la gent autòctona.
Segurament, sempre es pot fer més, això per descomptat. Però pensa que nosaltres tenim uns comptadors que ens donen les dades d'usos que es produeixen al llarg dels diferents trams de Via Verda. I d'aquests usos són molt i molt alts. Estem parlant en un que, per exemple, en aquest cas no és de la comarca, que és a Bastanó, ens donen 1,5 milió d'usos a l'any.
Un milió i mig d'usos a l'any?
Sí, això vol dir, no usuaris, usos, vol dir que cada persona que passa cada dia és comptada, però és molta utilització. Això, evidentment, que ens indica? Que bona part de la població local hi passa, perquè no hi ha una quantitat ingent de turistes que hi vagin passant per donar aquestes quantitats.
No, és que no, probablement no.
No, doncs per això et dic que a nivell de... Nosaltres pensem, des del Consorci, que un dels grans èxits de les nostres rutes, dels nostres traçats, de les nostres vies verdes, és que la població local les ha interioritzat. Les sent seves, i per tant, sí, es pot fer més, evidentment, però bona part dels nostres usuaris, que es tradueix en uns usos al llarg de l'any, són població local, sense cap mena de dubte.
Àngel Planes, gerent del Consorci de les Vies Verdes, gràcies per posar-nos una mica més al dia sobre aquest aspecte, i escolti, aviam si és veritat que acabem veient aquesta espècie de girocleta o de bicing, tot aprofitant aquesta xarxa de vies verdes, que és molt extensa.
Esperem que sí, si us sembla, en tornarem a parlar.
En tornarem a parlar quan vostè vulgui. Moltes gràcies i que vagi molt bé.
Gràcies, adéu.
Bon dia i sort. Són 9:15 del matí. Aquesta que escolteu és la música de Javier Burruezo, que és un dels protagonistes de la propera notícia, i és que l'Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, el Consell Comarcal del Baix Empordà i l'ONG Ajuda al Desenvolupament coordinen els tres concerts de músiques callades que tindran lloc al monestir de Sant Miquel de Cruïlles els dies 7, 14 i 21 de juliol a partir de 9:45 del vespre. La crònica és de Manel Magrinyà.
L'Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, el Consell Comarcal del Baix Empordà i l'ONG Ajuda al Desenvolupament coordinen els tres concerts de músiques callades que tindran lloc al monestir de Sant Miquel de Cruïlles els dies 7, 14 i 21 d'aquest mes de juliol. La presentació va tenir lloc divendres en una roda de premsa a la Casa de Cultura de Girona i va comptar amb la presència de Salvi Casas, alcalde de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Jaume Fondavila, representant del Consell Comarcal, i altres representants dels grups musicals. Tots els concerts començaran a 9:45 del vespre i participaran els grups Pute Pesellita Carmina, de música polifònica, Consolament Ensemble, música càtara, i Burruezo en Nur Camerata, música sufí. El preu de les entrades per cada audició serà de 14 euros en venda anticipada a l'Ajuntament de Cruïlles o 18 euros a la guixeta. Acabat cada concert i després d'una pausa de sortida, les persones que desitgin quedar-se compartiran 20 minuts de silenci contemplatiu amb els artistes participants.
Totes aquestes notícies, òbviament, les podeu recuperar sempre que vulgueu a través del nostre web.
Les principals notícies del Baix Empordà. Al minut, a radiocapital.cat.
I des d'ahir, el servei de recollida selectiva de residus porta a porta de Begú arriba a tot el municipi amb la incorporació de Sarriera, Satuna i Aiguafreda. Aquesta és la quarta i darrera fase d'ampliació del servei porta a porta a tot el terme municipal, que es va iniciar a bona part del municipi el mes de febrer de l'any passat.
El servei de recollida porta a porta va començar al nucli urbà de Begú, Sa Fontanassa, Les Arenes, Sa Roda, Son Moles, Residencial Begú, Mas Domingo, Les Argiles, Font Martina i una part de Son Ric. I a la resta es va aplicar el sistema de les àrees d'aportació, però amb la idea d'eliminar aquest segon i apostar per un sistema únic a tot el municipi. Així, el mes de gener passat es va perllongar els sectors de Mas Prats i la xarmada Mas Gispert. El mes de febrer es va unir el nucli d'Esclanyà i el barri de Sant Josep, i a partir del 26 d'abril els sectors d'Aigua Blava i Fornells.
I no marxem de Begú. Aquesta és la música del Ball de Gegants i els nous capgrossos de Begú que s'han presentat en societat amb els noms de Reparada i Perico. L'acte es va celebrar aquest dijous a l'església parroquial de Begú amb motiu del programa de la Festa Major de Sant Pere, Gerard.
Els noms han estat triats per votació popular entre quatre propostes per cadascun d'ells. Els capgrossos representen una parella d'indians i han estat apadrinats pel gegant de Lloret de Mar i acompanyats per la capgrossa Lupita, una cubanita de l'escola de Begú, doctor Arruga. Durant l'acte, l'alcalde ha animat els assistents a crear la colla gegantera de Begú. D'aquesta manera vol impulsar la consolidació d'aquesta cultura al municipi, sense descartar la possibilitat de tenir gegants en un futur. Uns 350 vots van decidir els noms de Reparada i Pericó. Els altres noms per a la capgrossa eren Lola, Gertrudis i Margarita, mentre per al capgross eren Pere, Ramon i Josep. Aquesta votació tanca l'experiència dels capgrossos després que els alumnes de l'escola Doctor Rua demanessin a l'alcalde Loureiro que Begú en tingués.
Doncs veurem, veurem si a Begú, a més de capgrossos, hi han també gegants. I en temps de crònica esportiva, l'any que ve Sant Feliu de Guíxols acollirà la sortida i l'arribada d'una etapa de la Volta Ciclista a Catalunya. Aquesta mítica competició torna a la localitat d'Anxona després de 25 anys.
La darrera vegada que això va passar va ser el 1994. Tot i que encara es desconeix la data de l'etapa, sí que sap, però, que l'edició d'enguany es disputarà del 25 al 31 de març del 2019. Són 18 les vegades en què la Volta ha passat per Sant Feliu de Guíxols. L'aposta també portarà un major nombre de visitants turístics a la vila, ja que l'edició de l'any passat va ser la més vista de la història i cada vegada genera més interès mediàtic.
Gràcies, Pedro. Tanquem el bloc dedicat a la informació del Baix Empordà, informació que sempre que vulgueu, òbviament, podeu ampliar a través del nostre portal de notícies.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
I obrim la pàgina general amb l'Alba Lejide. Esquerra aposta per un referèndum acordat amb l'Estat, però no renuncia a la unilateralitat per implementar la república. Vaja, talment com si fóssim el 2011. Un 95,5% de les bases dona suport al nou full de ruta del partit que reivindica l'1 d'octubre i prioritza la negociació amb Madrid.
El full de ruta concreta que l'opció dialogada és la preferida i desitjada per Esquerra Republicana, però afegeix que el procés multilateral ha de contemplar qualsevol escletxa d'oportunitat per fer efectiva la república, si perdura l'enrocament de l'Estat. Finalment, el nou document també reivindica l'1 d'octubre i la declaració d'independència del 27 d'octubre.
I Barcelona demanarà a l'Estat que s'equiparin els drets dels rescatats de l'Open Arms amb els de l'Aquarius. El tinent d'alcaldia de Drets de Ciutadania, Jaume Asens, anuncia que hi ha prevista per avui una reunió entre Ajuntament, Govern i Govern espanyol per tractar aquesta qüestió.
L'Ajuntament de Barcelona demana per als 60 migrants rescatats pel proactiva Open Arms a les costes de Líbia els mateixos drets que els que van rebre les 630 persones que van arribar fa dues setmanes al port de València a bord de l'Aquarius. En una atenció als mitjans, el tinent d'alcaldia de Drets de Ciutadania, Jaume Asens, ha concretat que es demana per a aquestes persones que arribaran molt probablement al port de Barcelona aquest dimecres un permís extraordinari humanitari de 45 dies.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de sis delictes. En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
A Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Radio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Teresa Calabús, bon dia.
Molt bon dia.
Com anem?
Molt bé.
Ben
molt
tornats.
Bé.
Avui de dilluns, com cada dilluns, amb la Teresa, la responsable de la llibreria El Cucot de Torroella, ens dediquem a recomanar llibres, que és una cosa que hauríem de... Fa un moment la Teresa em deia, això ho parlarem de fer-ho els dimecres. Jo crec que hauríem de fer-ho cada dia, això de recomanar llibres. Però vaja, que això són figues d'un altre paner.
Poder sí. A més, hi hauria prou llibres com per fer-ho cada dia. O sigui que això és el més important, també.
Segur que sí. Escolta, doncs va, de què parlem aquesta setmana?
Mira, doncs d'un llibre que vam rebre divendres passat, que es diu... Ui. Per la Llibertat. Divendres no, dijous.
Teresa, Teresa, disculpa, podem repetir el nom? Que és que tenim algun problema amb la cobertura del telèfon, que a vegades es talla.
Molt bé, 55 urnes per la Llibertat.
Vinga.
És un llibre molt groc que s'ha editat amb un sistema de voluntariat encadenat, tant per part dels que han fet els textos com els que han fet l'obra de l'editorial, i va arribar, ja us dic, dijous. És un llibre que seria el catàleg de l'exposició de 55 urnes que s'han utilitzat per fer-ne una obra d'art amb la mirada de 55 artistes,
sí.
I està exposada a Brussel·les. El llibre hi ha davant de tot unes el dia 20 de setembre i de l'1 d'octubre, imatges que demostren evidentment la situació que vam anar visquent en aquest procés, i hi ha textos, sobretot el primer és una carta de Carles Puigdemont parlant, doncs, de la necessitat d'anar donant a conèixer d'una manera o una altra, i en aquest cas amb la creativitat artistes plàstics, doncs el que nosaltres hem sentit i tot el poble ha sentit des del dia 1 d'octubre.
Uh-huh.
Hi ha cartes dels comissaris de l'exposició, de RVP, que és el coordinador del Comitè de la Solidaritat Catalana de Catalunya Nord, molt interessants, perquè tot i que la mirada, bueno, el tema és el mateix, la mirada i la seva reflexió ens fa una visió àmplia i molt, molt ben, com diria, molt ben analitzada del que sentim i del que ha pogut viure aquest poble.
Sí.
Una exposició que probablement ha de ser espectacular, veure-la in situ i poder veure en 3D, diguem, la urna i el que aquests artistes han fet, però que aquest llibre està molt i molt ben editat, i qui vulgui tenir un record de tot això, de moment el pot aconseguir a les llibreries. Val 25 euros, però us dic que és un llibre d'aquests de tapa dura, d'in A4, editat amb elegància i també amb una certa austeritat, o sigui, només hi ha o grisos, ja. Pràcticament, excepte la imatge de la urna que té els colors que l'artista ha decidit posar-hi. Tot el text, tota la imatge, tota la presentació és amb groc i negre, pràcticament.
Home, de fet, aquesta exposició, de fet, ja per si mateixa, els que van viure aquest 1 d'octubre ja és sonada, perquè de fet hi ha imatges que d'urnes, allò, hi ha una de les urnes apareix aixafada per un bat de béisbol, una altra,
exacte.
Sí, una altra embolicada amb un filat d'aquests de camp de vaja, de un filat d'aquests de protecció.
Sí, amb aquests camps plens d'espines, amb aquesta alumini, cadena, plena de filats i d'allò. N'hi ha que, no sé com et diria, poder més tonejades, no?
Sí,
vull dir,
sí,
que
sí.
L'autor hi ha volgut posar altres imatges, i però aquests del cop és important,
sí,
perquè
sí.
Et dona la idea allò d'aquella ràbia i de la nostra i la que varen provocar.
La nostra, la seva. Hi ha una altra també amb unes ales d'àngels que apareix volant, que aquesta també és com...
Sí.
55 urnes per la Llibertat és el llibre d'aquesta exposició. No sé si hi ha algun fragment que vulguis llegir-ne o és massa.
I què us fa més gràcia? La carta de Carles Puigdemont, la carta dels comissaris de l'exposició, que són els que han pensat en la... Jo la trobo interessant. Vull dir,
jo crec que podríem... Jo crec que podríem anar pels comissaris, no? Que al final
doncs
és... Sí, home, i tant.
Doncs va, Esteve Sabenc i Fina Duran són els comissaris d'aquesta exposició i ens expliquen el perquè ells han vist la necessitat d'editar aquesta, de fer aquesta obra. Diu: l'exposició 55 urnes per la Llibertat mostra el treball de 55 artistes de Catalunya, des del nord al sud, que amb la seva creació volen fer visible un crit i un compromís. La força de la unió de la seva creativitat és l'expressió d'una societat que, pacíficament demana, des de fa anys, poder exercir el seu dret de vot i que ha observat, astorada i indignada, com la voluntat de fer sentir la seva veu s'ha pretès trencar amb la força dels cops. Per a molts era impensable que en el nostre entorn geogràfic, Europa, i el segle XXI, es donaria el cas que sota el pretext d'unes lleis es justifiqués la utilització de la força per limitar els anhels d'una part d'un poble que volia fer sentir la seva veu. Es fa molt difícil d'entendre i impossible d'acceptar que la força policial servís per reprimir amb violència la intenció d'un poble pacífic d'expressar la seva opció a través del vot. Els fets de l'1 d'octubre quedaran a la memòria col·lectiva com una vergonya per a la democràcia, més enllà de l'opció particular de cadascú. Les urnes, objectes de plàstic xinès, materialitzen tota la dimensió èpica d'aquesta jornada electoral. Vingudes, segons diuen, de la maternitat d'Elna i vehiculades per milers de braços anònims i invisibles, han estat el graal per a una bona part de la societat catalana. Buscades i perseguides per les policies del Regne d'Espanya, han aparegut miraculosament a les primeres hores del dia en cada poble català, protegides i defensades per demòcrates a favor, però també en contra, de la independència de Catalunya. Les urnes són el símbol de l'1 d'octubre. En aquest context social, els artistes, com a ciutadans testimonis de la història i de les seves relacions, i l'element d'anàlisi de la vinculació de l'ésser humà i el seu entorn, posen la seva creativitat com a crit d'alarma sobre el que ha succeït i fan denúncia d'un dèficit democràtic per reclamar que els fets de l'1 d'octubre no es repeteixin mai més. Cadascun dels artistes ha disposat d'una de les urnes del referèndum de l'1 d'octubre i ha creat la seva obra per tal de fer aquesta denúncia. Tots els artistes han mostrat el seu compromís pel dret a la democràcia i pel dret a decidir i decideixen el seu treball i cedeixen, perdona, el seu treball a la Caixa de Solidaritat per ajudar les famílies dels presos i per a la defensa ciutadana de la democràcia. Aquest treball col·lectiu pren una dimensió plena de força on cada obra, amb tota la seva expressió, esdevé part d'un engranatge de denúncia i de desig de fer conèixer al món uns fets que no haurien d'haver succeït. Les imatges de les fotografies que acompanyen l'exposició són testimoni potent de les situacions viscudes. Són mostra d'una realitat que hauria de ser impensable però que ha esdevingut certa. La implicació desinteressada de tots els participants ha fet possible una mostra que ha pres forma gràcies a l'esforç d'artistes de diferents tendències, diferents generacions, provinents des de les Terres de l'Ebre fins a París, tots junts per arribar a un mateix objectiu, com ho van fer tots aquells voluntaris que van fer realitat l'1 d'octubre. Una xarxa de competències s'ha mobilitzat per acompanyar l'exposició. Els autors dels textos, especialitzats en àmbits diferents, els dissenyadors que han creat el catàleg i que han donat forma a l'exposició i tots els que han contribuït amb el seu esforç i compromís a fer possible el projecte i a donar a conèixer la situació catalana denunciant la repressió, la presó, la persecució i la manca de llibertat. Esteve Sabenc i Fina Duran, comissaris de l'exposició. Aquesta és la carta que han fet els comissaris i explica perfectament aquest sentiment de col·laboració contínua que hi ha per part de tothom i que continua existint i que es va trobant la manera de donar visibilitat constant al dol, per dir-ho d'alguna manera, que estem vivint els catalans.
Molt bé, recordem el títol del llibre, Teresa.
55 urnes per la llibertat.
55 urnes per la llibertat, deies. Té un preu de 55 euros.
No, i... 25.
Ah, perdó, de 25, això.
25, 25.
Ui, això 25. Del 55, escolta, massa
no,
55.
No, bueno, 55 és el que podria valer, però no, 25.
Bueno, home, si algú vol pagar 55 i aquest restant el vol destinar a la Caixa de Solidaritat, doncs també,
sí,
també
es pot fer. Tots tenim guardioles, per aquí, sí, sí.
Això. Teresa, que vagi molt bé, tornem la setmana que ve.
Gràcies, bon dia.
Bon dia i bon dilluns. Passen 3 minuts de 3 quarts de 9 i, com sempre, sempre que vulgueu...
Torna a escoltar aquest espai sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I no deixem de parlar de cultura, però d'una altra manera. perquè entrem en temps de prescripció cultural, entrem en temps de l'agenda.
Troba les principals activitats culturals de la comarca a radiocapital.cat/agenda.
I el supermatí d'avui, amb en Pau Ponseti, veu recuperada d'aquest programa, que us expliquem que avui, 2 de juliol, podeu fer un curs de ioga a l'aire lliure. Això passa a Santa Cristina d'Aro. Pau, bon dia.
Avui comença el curs d'estiu de ioga impulsat pel Punt d'Igualtat de Santa Cristina d'Aro. Anirà a càrrec de Nativitat Sánchez, Natuca, tots els dilluns i dimecres, des d'avui i fins al 23 de juliol. Els horaris seran al matí, de 8:45 a 9:45, o bé les tardes de 8:45 a 9:45 al pati de la Biblioteca Municipal. El preu és de 20 euros i per persones empadronades a Santa Cristina de 15 euros.
I al Castell Palau de la Bisbal d'Empordà, exposició de Roca Lavern i Ignacio Valle. L'art no té fronteres, una amistat.
L'objectiu d'aquesta exposició és mostrar la trajectòria creativa d'aquests dos artistes amb residència en diferents geografies. Un a Terrassa, Barcelona i al Baix Empordà, i l'altre a Madrid. Ells van mantenir no solament una amistat, sinó també una relació personal i epistolar sobre el seu procés artístic i l'exercici de la pintura des de l'any 1970 fins al 2003. Aquesta exposició presenta l'aportació pictòrica d'ambdós artistes en l'àmbit contemporani, posant èmfasi en les coincidències de cadascun d'ells en el seu procés creatiu i d'investigació. Destaca tant pel seu valor artístic com per l'interès humà que aporta. La podeu visitar fins al dia 5 d'agost al Castell Palau de la Bisbal d'Empordà.
I la propera activitat té banda sonora pròpia. Música, la de la guitarra de Tono Blasi, que serà aquesta nit en concert a l'Estartit.
Inicia el seu aprenentatge amb la guitarra de ben jove. Durant la seva àmplia trajectòria musical de més de 25 anys, ha experimentat en diferents estils i formacions, convertint-se en un guitarrista polifacètic i capaç d'incorporar a la guitarra espanyola les tècniques pròpies d'altres instruments, aconseguint així donar una sonoritat diferent i especial a un repertori tradicionalment més clàssic. El seu programa inclou peces clàssiques de totes les èpoques, des del barroc, passant pel classicisme i el romanticisme, fins a arranjaments propis de peces més modernes. Avui el tindrem en concert a partir de les 9 de la nit a la plaça de l'Església de l'Estartit. Les millors melodies de la guitarra espanyola, un concert meravellós.
Tono Blasi, avui a l'Estartit. Gràcies, Pau Ponseti, amb aquest repàs, aquesta activitat cultural lúdica i festiva que podeu fer a casa nostra i que, per cert, sempre que vulgueu, podeu consultar a través del nostre web www.radiocapital.cat/agenda. Al mateix lloc, des del que, si voleu, podeu publicar les vostres pròpies activitats per tal que ens en puguem fer ressò en aquest mateix programa. Històries que us expliquem al supermatí en aquest dilluns 2 de juliol, el mateix dia en què moria el cantant Camarón de la Isla. Això passava quan tenia només 41 anys, Marc Clapés.
José Monge Cruz va néixer a la localitat de San Fernando, a Cádiz, el 5 de desembre de l'any 1950, al carrer del Carmen, en el barri conegut popularment com Las Callejuelas. Camarón de la Isla arriba a ser fix en el teulat de Torres Bermejas, a Madrid. Allà romandria durant 12 anys acompanyant a la guitarra de Paco Cepero. El seu nom comença a ser cada vegada més conegut i participar en la pel·lícula Casa Flora, protagonitzada per Lola Flores. En Torres Bermejas coneix a Paco de Lucía, amb qui gravaria 9 discos des de l'any 1969 fins al 77, dirigits pel pare del tocador, Antonio Sánchez, en els quals també col·laborava el germà d'en Paco. El 1989 va gravar Soy Gitano, el disc més venut de la història del flamenc, en el qual col·labora el guitarrista Vicente Amigo. Del 92 data l'últim disc publicat en vida de Camarón, Potro de Ràbia i Miel, i va comptar amb les guitarres de Paco de Lucía i Tomatito. La gravació d'aquest disc va ser interrompuda degut a un càncer de pulmó ocasionat per la seva addicció al tabac, que juntament amb el consum de drogues va posar fi a la seva vida uns quants mesos després de viatjar als Estats Units a la recerca d'una possible cura.
I també, tal dia com avui, Michael Jackson rebentava rècords a la llista del Billboard.
L'any 1988, el rei del pop es va convertir en el primer artista a aconseguir 5 números 1 de la llista americana a la Billboard gràcies als 5 senzills del mateix disc. L'àlbum en qüestió era Bad, que va seguir el brutal èxit de Thriller. A les 5 cançons se van situar al capdamunt de la llista. Hot 100 van ser Dirty Diana, I Just Can't Stop Loving You, Bad, The Way You Make Me Feel i Man in the Mirror. El disc va comptar amb la producció de Quincy Jones.
Amb la música de Michael Jackson i aquest I Just Can't Stop Loving You, que tal dia com avui rebentava la llista del Billboard, la llista d'èxits nord-americana, i que servia una mica com a referència a nivell global. I Just Can't Stop Loving You, simplement no puc parar d'estimar-te. Que és una mica, si fa o no fa, el que ens passa a nosaltres. El que ens passa a nosaltres, amb vosaltres que ens escolteu cada dia, sense anar més lluny. Estem a punt de tancar el programa i reexplicant-vos que Núria Anglada ha renunciat a la seva acta de regidora, Anna Pujol.
L'exalcaldessa deixa l'Ajuntament de la Bisbal de l'Empordà després d'11 anys i havent estat la primera alcaldessa dona del Baix Empordà.
També us hem explicat que Jordi Colomí serà cap de llista de Torroella per Unitat i Progrés Municipal.
El candidat actual tinent d'alcalde ha estat escollit per unanimitat per presentar-se a les eleccions municipals del proper 2019.
També us hem explicat que diferents entitats de Begur s'han unit per crear un front comú sota el lema SOS Costa Brava.
La causa és la nova modificació del POUM, que no ha agradat als ecologistes que volen evitar que aquest canvi urbanístic tiri endavant.
I senadors i representants baixempordanesos del PDeCAT de Pals exigeixen a Pedro Sánchez que aturi les llicències d'extracció de corall vermell.
Després que el govern espanyol atorgués 12 llicències per extreure'n, el partit s'ha manifestat en contra, ja que aquesta espècie es troba en perill d'extinció.
I Jaume Alonso Cuevillas, advocat de Carles Puigdemont, ha participat aquest cap de setmana en un esdeveniment d'homenatge a l'exconsellera presa Dolors Bassa.
Cuevillas veu amb optimisme l'evolució que està fent la justícia sobre el cas i espera les decisions de la justícia europea.
I les ruïnes d'Empúries han bullit aquest cap de setmana amb el casament del germà del fundador de Tesla, Kimball Musk.
Entre els 300 convidats a la cerimònia sonaven noms com Barack Obama, Will Smith o Salma Hayek.
I Calella de Palafrugell ha celebrat la 26a trobada d'embarcacions tradicionals. Ha estat aquest cap de setmana.
També a Palafrugell s'ha volgut volgut homenatjar els veïns en camps de concentració nazi col·locant cinc llambordes Tolperstein.
I atenció, perquè hem parlat amb l'Àngel Planes, el gerent del Consorci de les Vies Verdes, que ha apostat per la possibilitat d'implementar una espècie de bicing a casa nostra, tot i aprofitant aquesta infraestructura. Podreu escoltar-ne l'entrevista al nostre web radiocapital.cat. I abans d'acabar, com sempre, també li dediquem un apunt per la previsió meteorològica que repassem amb el nostre home del temps de capçalera, Martí Seguer. Martí, bon dia de nou.
Aquest mateix aixeca amb alguns núvols prims i boires prop de la costa, que aniran marxant quan avanci el dia per deixar-nos un cel serè. Temperatures entre els 16 i els 31 graus i els propers dies seguim amb ambient càlid i amb jornades molt assolellades.
Notícies que us hem explicat al llarg d'aquest supermatí d'avui, el primer de la setmana, però no serà l'últim, ni només faltaria. I notícies que podeu trobar ampliades a radiocapital.cat i que també podeu rebre la vostra bústia de correu electrònic si us hi subscriviu a través del nostre web de manera totalment gratuïta. La rebreu cada dia a partir de la una. Nosaltres, al supermatí, tornarem demà a les 8 amb tot l'equip que el fa possible, al que li agraïm aquesta feina ingent, igual que us agraïm a vosaltres la vostra confiança. Que vagi molt bé, que passeu un molt bon dilluns. Adéu-siau i fins demà a les 8.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.